Notícies en xarxa, edició matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia. La Generalitat vol que tot Catalunya estigui en fase 3 de desconfinament a partir d'aquest dijous. A la pràctica això vol dir que Sanitat hauria d'autoritzar que Barcelona, l'àrea metropolitana i Lleida avancin el canvi d'etapa sense haver d'esperar dilluns vinent, que és quan s'haurà acabat l'estat d'alarma. Un fet que ha estat rebut amb satisfacció per part dels sectors econòmics d'aquests territoris que encara són en fase 2 i que alertaven de fa dies sobre els greuges que els suposa mantenir aquestes restriccions. Un dels efectes més immediats és que el govern català recuperaria les competències per gestionar la desescalada i es permetria de nou la mobilitat arreu del país. I tot plegat a les portes del cap de setmana que desembocarà a l'inici de l'estiu i en l'obertura de fronteres al turisme internacional. En tot plegat, arrenquem aquest Notícies en xarxa. Avui és dimarts, és 16 de juny, són les 8 del matí. Repassem més titulars. Centenars de persones s'han manifestat en les últimes hores a Manresa per rebutjar la presumpta agressió racista de 6 Mossos d'Esquadra contra un jove a Sant Feliu Sasserra, al Bages. De moment, Interior ha anunciat que canviarà de destí els agents implicats i el conseller Miquel Buch ha demanat comparèixer al Parlament. Un jutjat de la capital del Bages ha reobert la investigació d'uns fets que es remunten al gener de l'any passat. Mentrestant, el síndic de Greuges ha obert una investigació d'ofici sobre l'atac a un pis de Premià de Mar ocupat per joves immigrants. Alguns veïns s'han manifestat per reclamar més seguretat i rebutjar les acusacions de racisme. Veuen en el cas una agressió sexual prèvia. Catalunya és casa teva. Aquest és el lema de la campanya impulsada per la Generalitat, les Diputacions i el Consell General d'Aran per reactivar el turisme després de l'emergència sanitària. Es tracta d'un sector clau que genera el 14% de l'ocupació al nostre país. El Barça tornarà a jugar al Camp Nou 3 mesos després. Els blaugranes reben el Leganés amb l'obligació de guanyar si es volen assegurar mantenir el liderat. També avui jugarà l'Espanyol al camp del Getafe i a segona el Girona, que torna a Montilivi i s'enfrontarà al Racing. Veiem com estan les carreteres des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora problemes a l'AP7, un accident talla un carril a l'enllaç amb la B23 al Nus de Papiol i provoca cues d'entre 4 i 5 quilòmetres en sentit Barcelona, i també es formen retencions a l'autopista a l'altura de Barberà del Vallès en direcció Gira. D'altra banda, també circulació densa, la C58 a l'altura de Montcada, d'entrada a la ciutat de Barcelona, i veiem que a les dues rondes també es formen algunes retencions a aquesta hora en sentit Llobregat, a la ronda litoral des del Fòrum fins al Port i a la ronda a dalt a l'altura de Nou Barris. D'altra banda, també hem observat que el volum de la circulació novament va superar durant el dia d'ahir el 80% del trànsit habitual a l'àrea metropolitana de Barcelona. Això ja és una quantitat de vehicles que s'estabilitza i que, per tant, entre setmana doncs, descriu aquesta nova dinàmica. Per últim, també recordem, mentre duri l'estat d'alarma, continuen els controls de mobilitat i es mantenen els controls fronters. Seguir l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Doncs ja tornem a tenir les retencions més o menys habituals, els punts més o menys habituals també de les rondes de quan era l'antiga normalitat. Ja fem un cop d'ull al temps des del Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs continuem plovent i ho fa bona part del territori català i ho continuarà fent durant aquest matí amb aquestes pluges que es van movent de l'interior cap a la costa i encara amb alguns ruixets que no són molt intensos, però sí que han de ser ara a la tarda. Serà llavors quan quedaran més centrats en punts del litoral, però el litoral en punts del Pirineu, i aquestes ruixades a més podran anar acompanyats d'alguna tempesta i també fins i tot de pedra petita o de calamar. Se cap a l'interior, cap als comarques de Ponent, cap a l'interior de Tarragona, entrarà vent, i això el que farà és que durant la tarda no s'esperin tan ruixats. I tot plegat farà també que la temperatura màxima quedi més baixa que la d'ahir. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La Generalitat vol que tot Catalunya estigui en fase 3 de desconfinament a partir d'aquest dijous. És per això que ha demanat el govern espanyol que autoritzi el canvi d'etapa de Barcelona, l'àrea metropolitana i Lleida, sense haver d'esperar dilluns vinent, que és quan s'haurà acabat ja l'estat d'alarma. Entre els efectes més immediats, el govern català recuperaria les competències per gestionar la desescalada i es permetria de nou la mobilitat arreu del país. La consellera de Salut, Alba Vergés, considera que es dona les condicions per fer-ho i en capacitat de resposta adequada si es produís algun rebrot.
Això és l'evolució que toca i seguint també com es va desenvolupant l'epidèmia i tenint constància, no?, de que totes les incidències que hi pugui haver com a govern de Catalunya, el Departament de Salut les haurà de seguir específicament, independentment de la fase que estiguem. Creiem que tot el país ha de passar, doncs, a fase 3, ens podrem gestionar nosaltres.
En principi no hi hauria d'haver cap problema perquè s'atengués la petició de la Generalitat, tenint en compte que el Ministeri ja hi va obrir la porta el passat diumenge. I ara que ja s'intueix la data en què Barcelona i Lleida poden fer el pas endavant cap a la fase 3 de desconfinament, la intenció és facilitar el moviment de vehicles i persones de manera esglaonada abans de la revetlla de Sant Joan, tal com havia demanat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. De fet, Colau, que la setmana passada ja va mostrar el seu enuig davant el Departament de Salut per no proposar que la capital catalana passés a fase 3 aquest dilluns, considera que la ciutat està preparada i s'ha mostrat confiada en que es pugui progressar de fase abans del cap de setmana. En la mateixa línia, sectors com el comerç o l'hostaleria es veuen especialment beneficiats d'aquest canvi de fase, entre altres coses, perquè se'ls permetrà augmentar l'aforament dels locals. També a la Plana de Lleida es mostren partidaris d'avançar de fase quan abans millor, tenint en compte que les dades epidemiològiques són bones. Un dels municipis que ho consideren convenient és Balaguer. Ens amplia aquesta informació la Carla Vilaseca des de Balaguer Televisió.
El paent cap de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, considera que no cal esperar una setmana si les dades són bones i es manté a la baixa l'evolució dels factors de risc epidemiològic.
Jo crec que amb una epidèmia, amb els controls que hi ha a dia d'avui, que les gràfiques les mires cada dia, no només cal dir el dia que compleixis, passaràs de fase, no? Esperem 7 dies més per veure si compleixis. És a dir, si tu has d'anar a treballar l'endemà de no tindre febre, doncs l'endemà no tindre febre, no. Si l'endemà no tindre febre, esperem 7 dies. No, doncs jo crec que està bé, diguem-ne, doncs que s'hagi pogut demanar de dir busquem la manera.
D'altra banda, Vidal considera positiu l'avançament de fase abans de Sant Joan per evitar aglomeracions i perquè el retorn a la normalitat sigui el més progressiu possible.
Hi ha molta, molta, molta mobilitat durant aquell cap de setmana i, per tant, realment, si la primera mobilitat ja la poguessin fer abans d'arribar al cap de setmana, jo crec que seria positiu.
Si el Ministeri de Sanitat accepta la petició, a partir del 18 de juny, tot Catalunya estarà en la fase 3 de la desescalada.
La Cerdanya ha rebut amb satisfacció l'anunci de l'avançament de l'obertura de la frontera terrestre amb França. Estava prevista per l'1 de juliol, però finalment es farà efectiva aquest diumenge 21. El sector turístic de banda i banda de la frontera espera que aquest canvi els ajudi a recuperar-se. Ens ho explica la nostra companya Maria Formentí des de Pirineus Televisió.
Les fronteres es reobriran quan acabi l'estat d'alarma, és a dir, el 21 de juny. La notícia ha estat molt ben rebuda a Cerdanya, on moltes entitats han demanat diverses vegades la reobertura dels espais fronterers per tal de facilitar el flux de veïns i veïnes de la zona nord i la zona sud de la comarca. A més, el sector turístic de les dues bandes espera començar a recuperar clients.
És una satisfacció al nivell turístic, clar, perquè tot està a punt per rebre els turistes que siguin d'un costat o de l'altre, que vinguin d'un costat o de l'altre de la frontera.
Malgrat veure amb bons ulls l'esperada reobertura de la frontera, des del territori lamenten que no s'hagi fet abans, ja que, recordem, hi ha restriccions des del passat 17 de març. A més, remarquen les dificultats en què s'han trobat alguns veïns i veïnes per anar a treballar una banda o altra.
I repassem les estadístiques. El Departament de Salut ha afegit 4 víctimes mortals més al recompte total de defuncions amb coronavirus des de l'inici de la pandèmia. Fa 2 dies que l'increment de defuncions està per sota de 5 persones diàries i en els darrers 7 dies s'haurien notificat 35 persones mortes a Catalunya. Els contagis s'han incrementat en poc més de 100 i pel que fa a les persones ingressades en estat greu als hospitals ja són menys de 90. A Espanya s'han registrat 25 defuncions en la darrera setmana i com passa des de fa unes setmanes, no podem saber la xifra de defuncions total perquè la dada es manté congelada a l'espera de ser revisada. Els contagis han caigut significativament amb 40 nous positius en les últimes 24 hores.
Altres dades que fan valorar positivament l'evolució de la pandèmia són que en aquests moments hi ha uns 350 pacients a les UCIs, la meitat que fa 2 setmanes. Els contagis es donen en gent més jove que al principi i els quadres, per tant, són més lleus. Segons el director del Centre de Control d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, la capacitat de detecció és molt alta i la de reacció molt ràpida.
Todo esto indica que vamos en principio por la buena senda y que ahora podemos dejar de pensar que tenemos transmisión comunitaria expandida, vamos teniendo ya una transmisión comunitaria mucho más controlada, y eso nos permite el poder centrarnos en la identificación de brotes y la respuesta específica para esos brotes.
El Ministeri de Sanitat valora ara avançar el període de vacunació de la grip per facilitar la discriminació dels casos de coronavirus. La decisió, però, s'ha d'estudiar, ja que vacunar abans podria portar conseqüències negatives, com que la vacuna perdi efectivitat a mesura que avanci l'època d'epidèmia de la grip.
Tot plegat mentre els sindicats majoritaris del sector sanitari rebutgen la proposta de Salut de compensar el personal sanitari amb diferenciacions per categories professionals. Per mostrar el seu descontent, el personal de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona o dels hospitals de Manlleu i Figueres van protestar a les portes dels centres. Pel sindicat UGT, els imports i criteris establerts són injustos, classistes i sectaris. Comissions Obreres reivindica que tots els professionals del sector són iguals davant la pandèmia, mentre que la intersindical ha reclamat per carta a la consellera Vergés que la compensació sanitària sigui equitativa. El Consell de Ministres aprovarà avui el pla de xoc per a l'automoció. Són 3.750 milions d'euros per a renovar la indústria, electrificar ciutats i el transport públic i canviar vehicles vells de particulars per d'altres de nous. Tant el sector com els sindicats n'han quedat satisfets. És una informació de Mont Carvajal.
La part més gran del total, gairebé 2.700 milions, seran per a inversions i modernització de la indústria, 450 milions per a investigació i 300 per a renovar el parc públic. Ho ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez.
3.750 milions d'euros, donde se van a movilizar 1.535 milions d'euros desde el año 2020 y otros 2.215 milions d'euros entre los años 2021 y siguientes. Y de los cuales el destino, en un primer lugar, 300 millones d'euros serán para la renovación del parque público, infraestructuras de recarga, adaptación de las ciudades y los entornos urbanos a las nuevas necesidades de movilidad y la electrificación del transporte.
El president de la Federació Catalana de Venedors de Vehicles de Motor, FECAVEM, Jaume Roure, ha celebrat el pla i ha parlat de dia històric.
Per tant, el sector de l'automòbil ja és hora que se'ns escolti, i malgrat que hi ha qui realment està posant pals a la roda per la reactivació del sector, nosaltres seguim treballant per mantenir llocs de treball, per mantenir empreses i per donar el millor servei de mobilitat al ciutadà.
El sector de l'automoció representa el 10% del producte interior brut espanyol i 2 milions de persones hi treballen de manera indirecta.
El sindicat UGT celebra el pla d'automoció presentat pel govern espanyol, però lamenta que no se'ls hagi tingut en compte a l'hora d'elaborar-lo. Si més no, aquesta és l'opinió del secretari general Josep Maria Álvarez, que aposta per la continuïtat de la fàbrica de Nissan a la zona franca. Més detalls, Jordi Casino.
El sindicat UGT exigeix un pla industrial per a les empreses proveïdores i subcontractes de Nissan, a més d'un pla de prejubilacions per al sector automobilístic. Aquest és el compromís que ha adquirit el secretari general del sindicat després de reunir-se amb representants de les diferents empreses auxiliars proveïdores, on Josep Maria Álvarez que ha lamentat que el pla d'automoció presentat pel govern espanyol no s'hagi consensuat amb els sindicats.
Creo que el gobierno que está haciendo un esfuerzo muy importante desde el punto de vista de implementar planes para la reactivación económica ha fallado una cosa muy importante, que es en la negociación, y seguramente que al no haber negociación pues hay muchos detalles que se escapan y políticas que podrían ser más eficientes que serán menos eficientes.
Josep Maria Álvarez, per cert, que ha criticat que el president de la Generalitat, Quim Torra, no hagi rebut encara els representants sindicals de les empreses auxiliars i sí que s'hagi reunit amb els seus propietaris.
Un altre dels sectors que viu una situació complicada és la del turisme. La Generalitat, les quatre diputacions, l'Ajuntament de Barcelona i el Consell General d'Aran han posat en marxa la campanya Catalunya és casa teva. Ho fan amb l'objectiu de reactivar aquest sector clau per a l'economia catalana, que aporta el 12% del PIB i genera el 14% de l'ocupació. Paral·lelament, però, la Generalitat reclama 7.500 milions d'euros a l'Estat per pal·liar els efectes de la crisi del sector. La crònica és de David Navarro.
Segons els càlculs de la Generalitat, la pandèmia provocarà unes pèrdues de 15.000 milions al sector turístic i amenaça els llocs de feina de 90.000 persones. Per fer-hi front, la campanya Catalunya és casa teva va dirigida en un primer moment a promocionar el turisme de proximitat, el d'Espanya i el de França, Alemanya, el Regne Unit i el Benelux. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha explicat que s'ofereix Catalunya com un país d'acollida.
Catalunya és casa teva. i Catalunya és casa de tot aquell que vulgui venir. Si hi ha un país d'acollida, aquest és el nostre. Si hi ha un país de pas, aquest és el nostre. Si és un país de marca, aquest és Catalunya. I, per tant, aquí tothom és benvingut i tothom serà acollit amb un somriure i amb tota la seguretat del món.
En el seu discurs, però, Torra no ha oblidat el suport econòmic necessari per salvar el sector turístic. Així, a banda de fons europeus, el president ha reclamat una inversió de 7.500 milions d'euros al govern d'Espanya.
I un apunt més econòmic, ja explicàvem ahir que des d'aquest dilluns es pot sol·licitar l'ingrés mínim vital. Algunes famílies de Sant Roc, a Badalona, ja han començat a rebre les notificacions. Els companys de Televisió de Badalona han parlat amb possibles beneficiaris d'aquest ingrés.
Una de les persones que ja sap que rebrà la prestació és l'Antònia Ribas, a qui l'Estat li ha assignat d'ofici sense necessitat de sol·licitar-la. Una situació que, segons el govern espanyol, es donarà en unes 7.000 famílies catalanes. L'Antònia treballa en una empresa de neteja i es dedica a la venda ambulant, però des de mitjans de març que no rep cap tipus d'ingrés. Afirma que fins ara mai havia hagut d'adreçar-se als serveis socials, però actualment coses tan bàsiques com l'alimentació dels seus dos fills depenen del repartiment que fan entitats com la plataforma Sant Roc en Badalona.
Que no se haga como igual con lo del ERTE, que lo pagaban, que sí, que lo aceptaban, pero llevamos 3 meses. Y se tienen que dar cuenta que no hemos quedado entre la espada y la pared.
Es calcula que a Catalunya més de 80.000 famílies es podrien beneficiar de la prestació. Alguns dels requisits per acollir-s'hi són tenir entre 23 i 65 anys i no haver percebut la renda mínima garantida durant el 2019.
En pocs minuts hem sabut que els Mossos d'Esquadra han detingut 2 homes de 32 anys i de nacionalitat espanyola relacionats amb els incidents de diumenge a Premià de Mar i Mataró. Se'ls investiga pels delictes d'atemptat, resistència i desobediència a agents de l'autoritat, de desordres públics, de danys, de lesions i d'un delicte d'odi i discriminació. Els fets, recordem, van passar diumenge a la nit quan un grup de veïns es van concentrar davant d'un pis de l'avinguda Lluís Companys a Premià de Mar amb la intenció de fer fora un grup de joves immigrants que havien ocupat un pis. Davant les acusacions de racisme, ahir al vespre alguns manifestants es van concentrar per reclamar més seguretat. Asseguren que no són racistes i justifiquen l'atac per una suposada agressió sexual prèvia.
La gestió policial no sigui cap al poble, sigui per canviar lleis, perquè l'Ajuntament es mogui, perquè no anem amb por pel carrer.
I a Manresa, centenars de persones s'han manifestat en les últimes hores per rebutjar la presumpta agressió racista de 6 Mossos d'Esquadra contra un jove a Sant Feliu Sasserra, al Bages. De moment, i com a mesura cautelar, Interior ha anunciat que canviarà de destí els agents implicats i el conseller Buch ha demanat comparèixer al Parlament per donar explicacions. També ho farà el director general de la policia, Pere Ferrer, un cop s'ha fet públic els àudios sobre els fets. El portaveu de la plataforma antiracista de Manresa, Mamadou Seydi, ha denunciat el que assegura no són fets aïllats.
Ahir ens hem trobat de cop i volta amb una acció racial increïble de part de la policia, de part de la policia d'aquí Catalunya, no Estats Units, no Argentina, sinó aquí Catalunya, aquí a la nostra terra, i ens vam trobar un abús policial de dimensions inimaginables per altres, no per nosaltres. Per nosaltres és una realitat palpable, per nosaltres és algo que passa dia a dia.
I el jutjat número 5 de Manresa ha reobert la investigació per uns fets que es remunten al gener de l'any passat i van motivar la intervenció de l'equip d'afers interns de la policia catalana. Actualment els fets estan sent investigats per un jutjat que haurà de decidir si hi ha prou elements per enviar el cas a judici. La víctima de les agressions, un jove de 21 anys, que respon al nom de Bubi, va gravar com els agents li insultaven repetidament dient-li, entre altres coses, ets un mico i ets un negre de merda.
Cada cosa de un año a mí me pasó algo que me va a quedar marcado para toda la vida, que no se lo desearía a nadie del mundo. Y nada, y yo no voy a entrar en explicaciones ni detalles ni nada, porque es un caso que está en manos del juzgado. Y nada, por circunstancias de la vida también, y tuve suerte y también fui listo. Yo pude registrar en un audio cómo me pegaban, cómo me humillaron, cómo me insultaron, cómo me hicieron sentirme peor que la mierda.
La Fiscalia manté l'acusació de sedició al major Josep Lluís Trapero. Ahir, en la represa del judici a la cúpula dels Mossos, els fiscals de l'Audiència Nacional van situar el major al servei del referèndum unilateral i van acusar l'excúpula policial de permetre l'actuació popular de confrontació amb l'Estat. L'acusació demana 10 anys de presó per a Trapero, per a l'exdirector general dels Mossos, Pere Soler, i per a l'exsecretari de la Conselleria d'Interior, César Puig. Fins demà es continuaran presentant les conclusions d'acusació i defensa en aquesta fase final del judici. I el Tribunal Constitucional abordarà el ple que comença avui els recursos presentats per Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn contra la sentència del procés. Els presos demanen la suspensió de la condemna. La tramitació d'aquests recursos evita per ara que els presos polítics puguin accedir al Tribunal d'Estrasburg. I 24 hores abans que l'Agència de la Natura entri a debat al Parlament de Catalunya per la seva aprovació, des de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat treuen ferro els recels que la institució ha generat entre alguns actors del territori. El president de la Xarxa de Conservació de la Natura, Marc Vilaür, creu que també hi ha una part de món rural a favor de l'Agència de la Natura. Ho ha dit fa uns minuts a la xarxa.
Evidentment, la realitat d'una part del món rural és aquesta, però també hi ha una part del món rural que celebra que existeixi l'agència, que celebra que ens endinsem a complir les polítiques europees pel que fa a conservació de natura i a conservació dels espais agraris des d'una visió més holística i que incorpori la biodiversitat com a element. I la realitat és que no és, des del meu punt de vista, una lluita urbà-rural.
Una altra jornada de dol al món de la cultura, en aquest cas per la desaparició del periodista i escriptor Manel Cuyàs, que va morir ahir als 67 anys a conseqüència d'una leucèmia. Mataroní va fer les seves primeres incursions en el món del periodisme a la capital del Maresme, on va ser fundador de diversos diaris i revistes. Ens apropa al seu perfil els companys de Mataró Audiovisual, Sergi Ruiz.
Ben aviat es va inclinar pel periodisme. Va ser un dels membres fundadors del setmanari El Maresme, que es va editar a partir del 1977 i fins al 1982. A partir del 86 va participar també en la revista Mataró Escrit. L'any 1995 va posar en marxa l'edició del Maresme del diari El Punt, una eina que es va considerar clau per dotar la comarca d'un mitjà d'informació que actués de vertebrador comarcal. Defensor des de sempre de la feina dels periodistes, Cuyàs destacava la importància d'aquest ofici, sobretot en aquesta època en què a internet es poden trobar moltes notícies falses.
Quanta més notícies falses es propaguin per la xarxa, més es necessitarà persones fiables. I les persones fiables són els periodistes. Som els periodistes.
Fins fa unes setmanes, Cuyàs encara escrivia la seva columna diària d'opinió al diari El Punt Avui. Manuel Cuyàs ha mort a causa de les complicacions de la leucèmia que patia.
Avui torna al futbol al Camp Nou. El Barça rebrà el Leganés a partir de les 10 de la nit, només 3 dies després d'haver jugat a Somoix i 48 hores abans de visitar el Sevilla. Els blaugranes van reprendre la competició amb victòria, però també ho va fer el Real Madrid, que es manté a 2 punts. Això és per on els de Setién, que no es poden permetre cap ensopegada. L'equip blaugrana, però, es troba obligat a fer rotacions per sobreviure a l'intens calendari que té per davant. En parla l'entrenador blaugrana Quique Setién.
Va haver cambios y los habrá a medida que vayan transcurriendo los partidos y también iremos viendo en qué medida afectan a cada jugador el cansancio, ¿no? Porque quiero llegar al final de los últimos partidos con la frescura necesaria como para que no se vea afectado el rendimiento de ningún jugador porque juegue demasiados minutos, ¿no?
I el Camp Nou farà un homenatge a les víctimes de la Covid-19 en la prèvia del Barça-Leganés. 9 violoncel·listes de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu interpretaran el cant dels ocells i el vídeo serà emès pels videomarcadors. I l'Espanyol jugarà a 8:15 al camp del Getafe, 5è a la taula. Els blanquiblaus volen mantenir al camp madrileny les bones sensacions que va deixar el triomf davant de l'Alavés i que els ha deixat a 3 punts de la salvació. Tot i així, l'equip continua cué i necessita puntuar per mantenir viva l'esperança. Abelardo admet que els 3 punts davant l'Alavés han animat la plantilla i recorda que queda encara molta lliga.
No, no, estamos más contentos. Todos estamos más contentos, pero liberados no, no estamos salvados. O sea que liberados no podemos estar liberados, sí que más contentos, pero lo importante es que mañana tenemos otro partido otra vez. Soy reincidente, pero tenemos que tomarnos el objetivo de cada partido. Ganar el Getafe sería dar otro paso, nada más. Sería dar otro paso. Creo que sería un paso importante. Pero a partir de ahí, pues no le daría más valor.
I a segona, el Girona també torna a jugar a casa a l'estadi de Montilivi i rebrà el CUE, el Racing. Els blanquivermells confien en millorar la imatge que van oferir a les Palmes per seguir lluitant per l'ascens. De tot plegat, n'ha parlat el tècnic Pep Lluís Martí i ens aprepen els detalls des de Televisió de Girona. Sebas Bahí, molt bon dia.
Bon dia. El Girona rep a 3:15 del vespre al CUE de segona, al Racing, amb l'objectiu de millorar la versió que l'equip va oferint el retorn a la Lliga dissabte passat contra les Palmes. L'empat a 0 contra els canaris és insuficient per acostar-se a l'ascens directe, que ara es troba a 7 punts. Tot i que el més preocupant és la imatge de l'equip, malgrat el tècnic Pep Lluís Martí explica que es mostra confiat amb la seva plantilla.
No estic preocupat, estic molt confiat. Estic convençut de lo que farem, però convençudíssim, de que l'equip en el final de temporada estarà on se mereix, i se mereix on tots volem estar, i en l'objectiu que tenim molt marcat.
Tot i la confiança, Martí ha parlat de la necessitat de ser més atrevits en els últims metres i per avui recupera peces importants com Samu Saiz, mentre que Granell i Rivera ja es van entrenar amb normalitat i Brian Olivan encara haurà de complir un partit de sanció.
I en bàsquet, bones notícies pel Joventut. L'Eurolliga ha anunciat que tornarà a disputar l'Eurocup la propera temporada, tot i haver acabat la fase regular en 12a posició. L'equip ha rebut la invitació mentre prepara el debut per a demà a la fase final de la Lliga ACB, que es disputarà a València, i en què s'enfrontarà al Barça en el primer partit.
La xarxa de comunicació local.
Tornen els prismàtics en els ulls, tornen llisos els embulls, i avui tornen les deixalles de Xangai. Tornen i ara és ara o mai. Tornen uns ocells a fer seu niu, com turistes en l'estiu. I riu, riu qui té un motiu per no plorar. Riu avui i plorarà demà. I gira tant el món, que m'amarem si faig voltes, metres per segon, avui. Gira tant el món, que crec que m'afermaré els cordons, metres per segon. Tornes a saltar camp a través, el teu estil, I guess. Tu fes que jo estic tranquil i no em vull més, i rensa roba se'n revés, yes. I ara se gira sa truita, es menja, diu que mengis fruita, que vas un poc fuita, vas a córrer cuita, que per així es madura però realment estàs cuita. que m'amaret si faig voltes, metres per segon.
Xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia. La Generalitat vol que tot Catalunya estigui en fase 3 de desconfinament a partir d'aquest dijous. A la pràctica això vol dir que Sanitat hauria d'autoritzar que Barcelona, l'àrea metropolitana i Lleida avancin el canvi d'etapa sense haver d'esperar a dilluns vinent, quan s'haurà acabat l'estat d'alarma. Un fet que ha estat rebut amb satisfacció per part dels sectors econòmics d'aquests territoris que encara són en fase 2 i que alertaven de fa dies sobre els greuges que els suposa mantenir aquestes restriccions. Un dels efectes més immediats és que el govern català recuperaria les competències per gestionar la desescalada i es permetria de nou la mobilitat arreu del país. I tot plegat a les portes del cap de setmana que desembocarà en l'inici de l'estiu i en l'obertura de fronteres al turisme internacional. Són algunes de les qüestions que els estem explicant en aquest dimarts. Amb aquest 16 de juny, són 8:45, repassem més titulars. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes relacionats amb els incidents de diumenge a Premià de Mar i Mataró. Se'ls investiga per desobediència a l'autoritat, desordres públics, odi i discriminació. D'altra banda, ahir al vespre, alguns manifestants es van concentrar per reclamar més seguretat i rebutjar les acusacions de racisme. Centenars de persones s'han manifestat en les últimes hores, d'altra banda, a Manresa per rebutjar la presumpta agressió racista de 6 Mossos d'Esquadra contra un jove a Sant Feliu Sasserra, al Bages. De moment, Interior ha anunciat que canviarà de destí els agents implicats i el conseller Buch ha demanat comparèixer al Parlament. Un jutjat de la capital del Bages ha reobert la investigació d'uns fets que es remunten al gener de l'any passat. Catalunya és casa teva. Aquest és el lema de la campanya impulsada per la Generalitat, les Diputacions i el Consell General d'Aran per reactivar el turisme després de l'emergència sanitària. Es tracta d'un sector clau que genera el 14% de l'ocupació al país. En parlarem d'aquí uns minuts amb la presidenta del Patronat de Turisme de la Costa Daurada, Meritxell Roger. Els trams de la C-12 entre Amposta i Tortosa i entre Garcia i Móra la Nova seran els dos primers on s'implantarà el sistema 2+1. Els dos carrils de circulació en un dels dos sentits han de permetre millorar la funcionalitat i seguretat d'aquesta via. En uns minuts ens hi acostem en directe per saber què en pensa d'aquests canvis la plataforma ProMors a la C-12. Uns 300 vehicles han participat en una marxa lenta a Barcelona per reclamar mesures per reactivar la indústria de l'espectacle davant la crisi de la Covid-19. Reclamen l'ajornament en el pagament d'impostos i la pròrroga dels expedients temporals de regulació d'ocupació més enllà del 30 de juny, entre d'altres qüestions. I el Barça tornarà a jugar al Camp Nou 3 mesos després. Els blaugranes reben el Leganés amb l'obligació de guanyar si es volen assegurar mantenir el liderat. També avui jugarà l'Espanyol al camp del Getafe i a segona el Girona, que torna a Montilivi, on s'enfrontarà al Racing. La Generalitat vol que tot Catalunya estigui en fase 3 de desconfinament a partir d'aquest dijous. És per això que ha demanat al govern espanyol que autoritzi el canvi d'etapa de Barcelona, de l'àrea metropolitana i de Lleida, sense haver d'esperar a dilluns vinent, quan decau l'estat d'alarma. Entre els efectes més immediats, el govern català recuperaria les competències per gestionar la desescalada i es permetria de nou la mobilitat arreu del país. La consellera de Salut, Alba Vergés, considera que es donen les condicions per fer-ho i en capacitat de resposta adequada si es produís un rebrot.
Això és l'evolució que toca i seguint també com es va desenvolupant l'epidèmia i tenint constància, no?, de que totes les incidències que hi pugui haver com a govern de Catalunya, el Departament de Salut les haurà de seguir específicament, independentment de la fase que estiguem. Creiem que tot el país ha de passar doncs, a fase 3, ens podrem gestionar nosaltres.
En principi no hi hauria d'haver cap problema perquè s'atengués la petició de la Generalitat, tenint en compte que el Ministeri ja hi va obrir la porta diumenge passat. I ara que ja intuïm la data perquè Barcelona i Lleida facin un pas endavant cap a la fase 3 del desconfinament, la intenció és facilitar el moviment de vehicles i persones de manera esglaonada abans de la revetlla de Sant Joan, tal com havia demanat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. De fet, Colau considera que la ciutat està preparada i s'ha mostrat confiada en que es pugui progressar de fase abans del cap de setmana. En la mateixa línia, sectors com el comerç o l'hostaleria es veuen especialment beneficiats d'aquest canvi de fase, entre altres coses, perquè se'ls permetrà augmentar l'aforament dels locals. I moment per les estadístiques. El Departament de Salut ha afegit 4 víctimes mortals més al recompte total de defuncions en coronavirus des de l'inici de la pandèmia. Fa 2 dies que l'increment de defuncions està per sota de 5 persones diàries i en els darrers 7 dies s'haurien notificat 35 persones mortes a Catalunya. Els contagis s'han incrementat en poc més de 100 i pel que fa a les persones ingressades en estat greu als hospitals ja són menys de 90. A Espanya s'han registrat 25 defuncions a la darrera setmana. I com passa des de ja fa un temps, no podem saber la xifra de defuncions totals perquè la dada es manté congelada a l'espera de ser revisada. Els contagis han caigut significativament en 40 nous positius en les últimes 24 hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 homes de 32 anys i de nacionalitat espanyola relacionats amb els incidents de diumenge a Premià de Mar a Mataró. Se'ls investiga pels delictes d'atemptat, resistència i desobediència a agents de l'autoritat, també de desordres públics, danys, lesions i un delicte d'odi i de discriminació. Els fets, recordem, van passar diumenge a la nit quan un grup de veïns es va concentrar davant un pis de l'avinguda Lluís Companys de Premià amb la intenció de fer fora un grup de joves immigrants que havien ocupat un pis. Davant les acusacions de racisme, ahir al vespre alguns manifestants es van concentrar per reclamar més seguretat. Asseguren que no són racistes i justifiquen l'atac per una suposada agressió sexual prèvia.
Nosaltres el que demanem és que l'actuació policial no sigui cap al poble, sigui per canviar lleis, perquè l'Ajuntament es mogui, perquè no anem amb por pel carrer.
I d'altra banda, centenars de persones s'han manifestat en les últimes hores, en aquest cas a Manresa, per rebutjar la presumpta agressió racista de 6 Mossos contra un jove a Sant Feliu Sasserra, al Bages. De moment, i com a mesura cautelar, Interior canviarà de destí als agents implicats i el conseller Buch ha demanat compareixer al Parlament per donar explicacions. També ho farà el director general de la policia, Pere Ferrer, un cop s'han fet públics els àudios sobre els fets. El portaveu de la plataforma antiracista de Manresa, Mamadou Seydi, ha denunciat el que assegura no són fets aïllats.
Ahir ens vam trobar de cop i volta amb una acció racial increïble de part de la policia, de part de la policia d'aquí Catalunya, no Estats Units, no Argentina, sinó aquí Catalunya, aquí a la nostra terra, i ens vam trobar un abús policial de dimensions inimaginables per altres, no per nosaltres. Per nosaltres és una realitat palpable, per nosaltres és algo que passa dia a dia.
El Consell de Ministres aprovarà avui el pla de xoc per l'automoció. Són 3.750 milions d'euros per a renovar la indústria, electrificar ciutats i transport públic i canviar vehicles vells de particulars per uns de nous. Tant el sector com els sindicats n'han quedat prou satisfets. És una informació de Mont Carvajal.
La part més gran del total, gairebé 2.700 milions, seran per a inversions i modernització de la indústria, 450 milions per a investigació i 300 per a renovar el parc públic. Ho ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez.
3.750 milions d'euros, donde se van a movilizar 1.535 millones de euros desde el año 2020 y otros 2.215 millones de euros entre los años 2021 y siguientes. Y de los cuales el destino, en un primer lugar, 300 millones de euros serán para la renovación del parque público, infraestructuras de recarga, adaptación de las ciudades y los entornos urbanos a las nuevas necesidades de movilidad y la electrificación del transporte.
El president de la Federació Catalana de Venedors de Vehicles de Motor, FECAVEM, Jaume Roura, ha celebrat el pla i ha parlat de dia històric.
Per tant, el sector de l'automòbil ja és hora que se'ns escolti I malgrat que hi ha qui realment està posant pals a la roda per la reactivació del sector, nosaltres seguim treballant per mantenir llocs de treball, per mantenir empreses i per donar el millor servei de mobilitat al ciutadà.
El sector de l'automoció representa el 10% del producte interior brut espanyol i 2 milions de persones hi treballen de manera indirecta.
El sindicat UGT celebra el pla d'automoció presentat pel govern espanyol, però lamenta que no se'ls hagi tingut en compte a l'hora d'elaborar-lo. Si més no, aquesta és l'opinió del seu secretari general, Josep Maria Álvarez, que aposta per la continuïtat a la fàbrica de Nissan a la zona franca. Més detalls, Jordi Casino.
El sindicat UGT exigeix un pla industrial per a les empreses proveïdores i subcontractes de Nissan, a més d'un pla de prejubilacions per al sector automobilístic. Aquest és el compromís que ha adquirit el secretari general del sindicat després de reunir-se amb representants de les diferents empreses auxiliars proveïdores. Bon Josep Maria Álvarez, que ha lamentat que el pla d'automoció presentat pel govern espanyol no s'hagi consensuat amb els sindicats.
Creo que el gobierno que está haciendo un esfuerzo muy importante desde el punto de vista de implementar planes para la reactivación económica, falla una cosa muy importante que es en la negociación, y seguramente que al no haber negociación pues hay muchos detalles que se escapan y políticas que podrían ser más eficientes que serán menos eficientes.
Josep Maria Álvarez, per cert, que ha criticat que el president de la Generalitat, Quim Torra, no hagi rebut encara els representants sindicals de les empreses auxiliars i sí que s'hagi reunit amb els seus propietaris.
Amb la desescalada i amb bona part de Catalunya ja en fase 3, des d'aquest dilluns han tornat les restriccions de circulació de camions de gran tonatge per les carreteres Nacional 340 i la 240, que el Servei Català de Trànsit havia suspès excepcionalment amb la declaració de l'estat d'alarma. Així doncs, es restableix la situació prèvia a la crisi sanitària també pel que fa a les bonificacions dels trams a l'AP7 i l'AP2, per on es desvien aquests camions. Recordem que la restricció afecta la Nacional 340 d'Altafulla a Vilafranca del Penedès i de Montblanc a les Borges Blanques en el cas de la N240. L'anunci ha despertat novament el malestar del sector del transport, que critica que la mesura no s'havia comunicat prèviament. I seguim parlant de carreteres, perquè a les Terres de l'Ebre, els trams de la C12 entre Amposta i Tortosa i entre Garcia i Móra la Nova seran els dos primers on s'implantarà el sistema 2+1, amb dos carrils de circulació en un dels dos sentits en 12 trams diferents. Unes actuacions que han de permetre millorar la funcionalitat i seguretat d'aquesta via. Tot i això, les millores no han agradat del tot a la plataforma Prou Morts per la C12. Per copsar-ne les seves impressions, anem en directe cap a aquesta mateixa via, en aquest cas a Xerta, on tenim els companys de Canal 21, Ebre, Manolo Vázquez i Sílvia Larcón. Molt bon dia, Sílvia, explica'ns.
Molt bon dia. Sí, estem al tram entre Xerta i Aldo. És un dels punts negres de les carreteres catalanes. Per a que us feu una idea, l'any passat van haver 39 accidents, de les quals 8 víctimes mortals. Aquí s'implantarà aquest tram 2+1, però serà en posterioritat. Primer, com bé dèieu, serà entre el tram entre Tortosa i Amposta. Per saber quina valoració en fan, la plataforma Prou Morts a la C12, que es va crear el novembre del 2019, precisament per denunciar aquesta situació, parlem en Arcadi. Arcadi, primer que res, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, quina valoració en feu de les mesures anunciades, just fa dies pel conseller de Territori?
Bueno, la valoració és positiva. Tot el que sigui començar a executar accions que milloriguen el tràfic a la carretera i que ajudiguen a disminuir els accidents i les morts és benvingut, no? El que pensem des de la plataforma és que potser s'ha prioritzat malament, ja que primer s'ha escollit un tram ebrenc, no? entre Tortosa i Amposta, i també un tram de Lleida al Fes, i pensem que potser s'ha hagut de prioritzar el tram de Tortosa a Xerta, ja que és un dels trams on més accidents i més morts han hagut, no?
Per tant, esteu per això contents en el sistema 2+1, a dir, creieu que és una bona opció per acabar amb aquesta alta sinistralitat?
Sí, nosaltres pensem que sí. Tot el que pugui suposar millorar el que és el tràfic és benvingut. Pensem que també s'hauria d'apostar per una racionalització del tràfic, és a dir, no hem d'anar a buscar que puguen passar més cotxes, que puguen anar més de pressa, sinó que hem d'intentar buscar també que hi hagi menys tràfic, no racionalitzant-lo. Això s'ha d'intentar, doncs, a lo millor intentant distribuir el tràfic entre diverses vies, no sé, no? Però vull dir, potser aquesta política de grans obres faraòniques a lo millor no és la més adequada si pensem a de cara al futur, no?
Gran volum de trànsit, falten uns minuts per a les 9 del matí, veiem tant vehicles, però també molts camions.
Sí, sí, bueno, la carretera és una... Bueno, este tram de la C12 és el que més tràfic té, vull dir, de fet és un embut que canalitza tràfic des de diverses vies i ja ho podeu veure, no? El volum de tràfic és brutal.
Arcadi, gràcies per atendre'ns i que veiem que comencen pront aquestes obres, sobretot aquest tram, com dèiem, entre Xerta i Aldover, un tram de la C12, que com estem veient hi ha moltíssim trànsit. Parlem també amb l'alcalde de Xerta, Roger Vinyó. Primer que res, bon dia.
Bon dia.
Bé, també els alcaldes van fer un front comú per evitar aquesta situació, els alcaldes de Benifallet, de Paüls, de Xerta, d'Aldover, no?
Sí. Bé, de fet, la C12 és la principal via de comunicació de tots aquests pobles. A part, també, és una via vertebradora del territori, de les Terres de l'Ebre, ja que uneix Ponent, en Aragó, el País Valencià i el propi territori. Per tant, és una via que ja de per si aporta molt de trànsit i que en l'estat en què està, doncs és... A conseqüència d'això, tenim tots aquests accidents que han hagut aquest últim any. Uh-huh.
Hi havia, de fet, un neguit, no?, entre els veïns d'estos municipis, perquè, evidentment, transcorren per aquí cada dia i diversos cops.
Clar, de fet, se van anar unint diferents qüestions. També va afectar el fet la prohibició dels camions per la Nacional. El pas de camions, això va fer incrementar el trànsit d'aquests vehicles per aquesta via i va fer que, d'una banda, haguessin més accidents i, l'altra, la sensació d'inseguretat que això ha provocat a la ciutadania. Pensem que és una via que utilitza la gent per la via quotidiana, per anar, des d'anar comprant a treballar, i, clar, la gent tenia una preocupació perquè no se sentia segura a l'hora d'agafar el cotxe i poder anar a comprar o a treballar a Tortosa, a Mora o a Fos, no?, d'aquí del territori.
El govern justifica que es començarà pel tram entre Tortosa i Amposta perquè aquí ha de començar també una millora de l'asfaltat, per a que no coincidisquen les obres, no?
Sí, de fet ens van dir això, que de fet crec que les obres estan licitades, el que és la millora del Ferm, és una obra que també reivindicaven molts els alcaldes perquè l'estat del Ferm entre Aldover i Xerta és molt precari. I clar, creiem que és una obra de manteniment que ja fa anys que s'hagués tingut que fer. Bé, ara ens han anunciat que ho faran ara, benvinguda sigui. I d'altra banda, és cert que el conseller ens va reunir al febrer d'enguany per explicar-nos aquesta solució de fer convertir la carretera en una via de 2+1 per tal d'evitar que les maniobres més perilloses eren els adelantaments que provocaven xocs frontals, i d'aquesta manera hi hauria els adelantaments se farien de manera segura. Ho celebrem, tot i que el tram de Tortosa a Benifallet, que és la lloc on s'han concentrat més accidents, encara no està previst que es faci en la primera actuació.
Gràcies, Roger, també per atendre'ns i molt bon dia. Nosaltres, recordem, serà fins al 2025 que un total de 10 trams ebrencs tindran aquesta millora, aquest sistema 2+1 a la C12, aquest tram.
En tot cas, millores llargament reivindicades per aquest territori. Moltíssimes gràcies, companys de Canal 21 Ebre, que vagi molt bé i molt bon dia. Parlem ara d'un dels sectors que ho està tenint més complicat després de la crisi sanitària. És el del turisme. Per això la Generalitat, les quatre diputacions, la ciutat de Barcelona i el Consell General d'Aran han posat en marxa la campanya Catalunya és casa teva. Ho fan amb l'objectiu de reactivar aquest sector clau per a l'economia catalana, que aporta el 12% del PIB i que genera el 14% de l'ocupació del país. Paral·lelament, però, la Generalitat diu que fan falta diners, en concret 7.500 milions d'euros per part de l'Estat per pal·liar els efectes de la crisi al sector. En parlem amb Meritxell Roger, ella és presidenta del Patronat de Turisme de la Costa Brava, un dels motors, sens dubte, econòmics d'aquest territori, de la zona de Tarragona i del país en general. Senyora Roger, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tenir la fase 3 a tot el territori a partir de dijous seria un bon impuls per la temporada a pocs dies vista de la Revetlla de Sant Joan?
Sí, de fet, el fet que acabi aquest cap de setmana ja l'estat d'alarma, jo crec que ja serà un impuls per tal de que tot aquest turisme de proximitat, que és el que més contem tant a Costa Daurada com a Terres de l'Ebre, per tant, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona estem treballant en aquest sentit i per tant, confiem que a partir de la finalització de l'estat d'alarma tot aquest turisme més de proximitat, més del país i també de tot l'entorn pugui ja vindre al nostre territori a conèixer.
Clara, ho veiem amb aquesta campanya de promoció de Catalunya és casa teva. La clau està vist amb el turisme intern, és així?
Sí, principalment, però també no descartem el turisme internacional, especialment tot el que és la part de França, especialment el sud de França, aquest turisme que també es desplaça en vehicle, i per tant aquest no queda descartat, i de fet estem fent també una campanya en aquest sentit, més enllà de tot el que és l'estat espanyol, sinó també a la zona de França, també des del propi patronat.
En tot cas, en el cas de la Costa Daurada, depenen molt d'aquest turisme internacional, molts francesos, com vostè deia ara, molts britànics també que veuen i que venen a gaudir de les platges de la demarcació de Tarragona. Tenen ja alguna mena d'input, d'alguna mena de senyal de quin comportament tindrem per part dels turistes estrangers, si hi ha interès per venir o, si al contrari, hi ha reticències per fer desplaçaments tan llargs amb aquesta situació sanitària?
Aquesta setmana hem començat a veure-ho amb més optimisme. Hi ha països que s'estan interessant bastant, i això fa que pensem que la situació pugui anar millor del que ens estàvem imaginant, però que en tot cas hem de ser molt prudents, perquè realment, per exemple, en el cas britànic encara tenen problemes interns com a país, i per tant encara no tenen clar quan podran sortir, quan podran també viatjar. De fet, al nivell de l'aeroport de Reus ja al mes de juliol comença a operar, i per tant això també ens fa que siguem optimistes a l'hora de poder portar aquests passatgers ja cap a aquests turistes cap a Costa Daurada i Terres de l'Ebre. D'altra banda, hi vam tindre una notícia molt bona, que és el fet de que el dia 8 de juliol obre PortAventura. Això també genera confiança amb el turista, confiança amb el mercat, i per tant és un dels actius més importants que hi ha a Costa Daurada, i és molt important que obri, i per tant confiem que això també sigui un revulsiu a l'hora de poder portar i atreure turistes cap al nostre territori.
Ens alegra molt que sigui optimista, senyora Roger. Això és bo, com a mínim, encara aquesta temporada incerta amb un somriure i amb bones intencions, però suposo que també tenen al cap que no serà una temporada normal. No sé si han calculat l'impacte que pot tenir, sobretot a nivell de llocs de treball que no recuperaran, o fins i tot negocis que no podran obrir persiana. Ho tenen present?
És evident que tota la situació econòmica ha impactat molt, i ha impactat molt especialment els municipis de costa i els municipis que tenen el turisme com un dels, o com el principal sector econòmic, i per tant aquest sector econòmic, aquest àmbit que des de Setmana Santa, que ja començaven a treballar amb el sector, no han pogut treballar, i per tant la situació és molt greu en aquests municipis, especialment com dic els de costa. Amb això ja estem treballant també des de la Diputació amb un pla de reactivació econòmica per tal de poder ajudar especialment des d'una línia d'ocupació i generar ocupació en aquests municipis, perquè realment la situació és molt greu. Per això esperem a veure si som capaços de, almenys durant la temporada d'estiu, però també amb la campanya que vam presentar ahir, anar més enllà. Creiem que el mes d'octubre i novembre, i evidentment el setembre, hem de ser uns mesos també bons de cara al turisme internacional, i per tant amb això ja estem treballant.
Veurem com evoluciona tot plegat. Meritxell Roger, presidenta del Patronat de Turisme de la Costa Daurada, que vagi molt bé. I moltes gràcies per atendre'ns. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Uns 300 vehicles han participat aquell lluny a Barcelona en una marxa lenta per reclamar mesures concretes i valentes per la indústria de l'espectacle davant de la crisi de la Covid-19. La convocatòria amb el lema Fem visible la indústria de l'invisible ha reunit unes 500 persones a l'aparcament del Palau de Sant Jordi, que és emblema d'un sector sobretot dedicat al muntatge, al so o a la llum de qualsevol tipus d'esdeveniment. I reflexionar sobre els hàbits alimentaris i com afecten no només el nostre organisme, sinó també l'entorn on vivim i el planeta, és l'objectiu de la mostra Què mengem avui?, que es pot veure aquests dies al Museu de Ciències Naturals de Granollers. Es tracta d'una exposició itinerant de la Diputació de Barcelona que ha estat comissariada per la cuinera Ada Parellada i l'antropòloga Agnès Villamor. Tenen més detalls els companys de BOTV.
La mostra és un itinerari que s'estructura en 9 àmbits diferents representats dins d'una llar, per tal que el visitant visqui de manera més propera als continguts teòrics.
Està ubicat una mica en una llar, no? I la pregunta que es vol respondre és per què mengem el que mengem. Vas passant pels diferents àmbits i vas reflexionant sobre els aliments, la cultura que hi ha darrere de cadascun, i també pensant en el planeta i en la sostenibilitat.
Doncs ens ha agradat per poder veure, hi ha coses interessants, per exemple, dels primers menjars o del que mengen altres cultures, està bé.
L'exposició estarà al Museu de Ciències Naturals fins al febrer del 2021 i al llarg d'aquest temps la mostra comptarà amb altres activitats complementàries com tallers i xerrades per a tots els públics.
El futbol al Camp Nou, el Barça rebrà Leganés a partir de les 10 de la nit, només 3 dies després d'haver jugat a Somoix i 48 hores abans de visitar el Sevilla. Els blaugranes van reprendre la competició en victòria, però també ho va fer el Real Madrid, que es manté a 2 punts. Això és per on els de Setién, que no es poden permetre cap ensopegada. El Leganés, penúltim a la taula, arriba necessitat de punts i intentarà pescar en un Camp Nou fred, sense afició i davant d'un equip blaugrana obligat a fer rotacions per sobreviure a l'intens calendari que té per davant. Un Camp Nou, per cert, que farà un homenatge a les víctimes de la Covid-19 en la prèvia del Barça-Leganés. 9 violoncel·listes de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu interpretaran el cant dels ocells i el vídeo serà emès pels videomarcadors. D'altra banda, els jugadors portaran un braçal negre en senyal de dol. I l'Espanyol jugarà a 8:15 al camp del Getafe, 5è a la taula. Els blanquiblaus volen mantenir al camp madrileny les bones sensacions que va deixar el triomf davant l'Alavés i que els ha deixat a 3 punts de la salvació. Tot i així, l'equip continua cué i necessita puntuar a l'Alfonso Pérez per mantenir viva l'esperança. I a segona, el Girona també torna a jugar a casa a l'estadi de Montilivi. Rebrà el cué, el Racing. Els blanquivermells confien en millorar la imatge que van oferir a les Palmes per seguir lluitant per l'ascens. I no deixem el futbol perquè a principis de març el tècnic de Sant Jaume d'Enveja, Gerard Zaragoza, va agafar les regnes de l'equip del Shabab Al-Ali Dubai, equip de la màxima divisió dels Emirats Àrabs. Zaragoza va fer el salt del filial al primer equip, però va arribar la crisi del coronavirus i ho va aturar tot. Ara Zaragoza prepara la Champions League d'Àsia, que es disputarà al setembre i a l'octubre. Si tot va com s'espera, començarà la nova temporada.
Bueno, preparan ya lo que será la pretemporada perquè la Lliga dels Emirats es va parar, quedaven 7 partits de Lliga, 7 partits amb els quals, bueno, de moment anem líders i, bueno, tenim el sub-21 també líder. I bueno, ens falten aquests 7 partits que en principi es jugaran al mes d'agost. Molt il·lusionat i amb moltes ganes d'anar a més.
I en bàsquet, bones notícies pel Joventut. L'Eurolliga ha anunciat que tornarà a disputar l'Eurocup la propera temporada, tot i haver acabat la fase regular en 12a posició. L'equip ha rebut la invitació mentre prepara el debut per a demà a la fase final de la Lliga ACB, que es disputarà a València i en què s'enfrontarà el Barça en el primer partit. I això és tot per avui, gairebé ja a les 9 del matí. Ho deixem aquí, però tornem demà a partir de les 7 amb més notícies en xarxa. Que vagi molt bé aquest dimarts. Bon dia.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast. La xarxa de comunicació local.
L'ICF, amb el suport de la Generalitat, posem en marxa solucions de finançament per donar suport al teixit econòmic català arran de la crisi de la Covid-19. 1.100 milions d'euros a disposició de treballadors autònoms, pimes i empreses, amb l'objectiu de finançar les necessitats de liquiditat derivades de la Covid-19 i assegurar el manteniment de llocs de treball. Compta amb l'ICF per impulsar el teu negoci. Més informació i sol·licituds a icf.cat. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
L'endevinalla de la Quincalla. Una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
Ja som aquí, els de l'endevinalla de la Quincalla. Cada setmana us portem frases fetes, dites i refranys per no perdre cap paraula. El català només ens té a nosaltres. Recordeu de compartir-lo amb tothom.
Avui serà, avui sí, el darrer programa amb els proverbis que comencen amb qui.
Sí, avui va de veres. En direm uns quants més. Per exemple, Qui sembra cards, espina recull.
Qui no sap callar ses faltes, menys callarà les dels altres.
Qui vol estar ben servit, ell mateix s'ha de fer llit.
Qui no castiga l'infant, no el pot blegar quan és gran.
Ah, mira, i aquest diu... Qui vol viure, de tot s'ha de riure.
Quanta raó que té, com aquest, que diu... Qui no en maneja, no en trenca. Que també té la versió de qui no en remena, no en trenca. I segur... Segur que saps que qui bé fa, per ell farà.
Home, sí, aquest l'havia sentit. I tu havies sentit mai... Qui desitja amic sense defalliment, mai no el trobarà, ni estrany ni parent.
Doncs sí que ets pessimista. Mira, qui té duros, fuma puros. Qui no en té, fuma paper, que deia aquell.
I qui té rals,
fuma ideals.
Au, va, que qui menja fel no pot escopir mel.
I recordes com acabava el del darrer programa?
Sí, deia així. Qui de les cases dels altres fa cabal, de la seva en fa corral.
I ara, doncs, que pensin com acaba aquest. Quin és de mena, mai...
Nana, nana.
Quin és de mena, mai...
I recordeu que la bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'Endevinalla de la Quincalla amb les veus de Judit Cubeña Guàrdia i Abel Font.